nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Aquest Nadal regala Alura, un increïble espai de bellesa i benestar on trobaràs les més exquisides firmes i els millors professionals del sector. Gaudeix de més de 500 tractaments de bellesa i benestar i obsequia qui més estimes amb una de les nostres capses regal personalitzables amb l'import que tu triguis. Segur que l'encertes. Defuja els convencionalismes i regala Alura. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal.
Va, guapo, apaga el llum.
Millor tot encès.
Que no, ja veuràs, tanca el llum.
Que no.
O la pagues o la pagues. A Rotxat no podem evitar que la factura de la llum us talli el rotllo, però sí que t'estalvis un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotxat.com. Amb Rotxat, problemes als justos.
El Mundial de Futbol es juga a RAC1. Amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció. Passen gairebé 2 minuts de les 10 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
És dijous 1 de desembre, avui de nou no ho sé de butxaca, fins a 11:15. Ja ens perdonareu, però sabeu que el dia que surten les audiències ens fem una mica pesats, tranquils, però que són només 3 dies a l'any i us prometo que avui serà ràpid. RAC1 tanca el 2022 amb 847.000 oients i en global signa el tercer millor any de la història. Després, al final del sumari, repassarem les dades de tots els programes, una vegada més amb el món a RAC1 al capdavant, però us confessem que els del no ho sé també estem molt contents. Els canvis no sempre són fàcils i les incerteses i pors són moltes quan et proposen un projecte així. Ara bé, tot i que queden moltes coses a millorar, avui és un dia de celebració. El no ho sé aconsegueix el segon millor resultat des que existeix. Cada nit ens escolteu 112.000 persones, una dada increïble i inesperada. Per tant, gràcies a tots els que ens heu triat per informar-vos i per acabar el dia. De part de l'equip del no ho sé, és un plaer poder-vos acompanyar. I em guardo per aquesta part final els agraïments més personals. Primer de tot a la casa, per confiar en nosaltres, també als companys de ràdio i especialment als que sempre hi són, a tota la redacció d'informatius que fan més hores que ningú i que mai tenen un no per resposta. Gràcies de debò, perquè sense vosaltres el no ho sé no tindria sentit i perquè ens poseu les coses molt fàcils. De debò que les tardes amb vosaltres passen molt millor. També el Josep, el nostre tècnic, i l'Enric, que també el tenim al control de tant en tant, agrair-vos la predisposició i especialment la paciència dels primers dies. I acabo amb les persones amb qui durant aquests 3 mesos crec que he compartit més hores de la meva vida. El Pep Tormos, el subdirector d'aquest programa, i l'Eva Jou, la productora circumstancial del No ho sé. El Pep perquè sempre ho té tot al cap i perquè és molt fàcil treballar amb ell, mai cap mala cara, sempre a predisposició per tot. I l'Eva marxa demà perquè acaba la substitució de l'Anabel Luna, la nostra productora de capçalera, que dilluns ja torna. Eva, ha estat un plaer coincidir amb tu, començar de zero en un programa gairebé d'un dia per l'altre i fer-ho com ho has fet és de matrícula. En fi, que 112.000 oients cada dia no és una xifra qualsevol, però ja ho hem dit, avui a celebrar-ho una mica i demà continuar treballant, que no ha estat res. Ara passen gairebé 5 minuts de les 10 de la nit abans de sopar, heu de saber que... que si teniu pensat marxar de pont i agafar el cotxe, poden ser dies complicats. Som a les portes del pont de la Puríssima i el Servei Català de Trànsit avisa. L'operació sortida que arrenca demà pot portar quilòmetres de cua a l'AP7 i a les carreteres que connecten Barcelona i el Pirineu. De fet, tant l'any passat com el 2019 es van acumular més de 100 quilòmetres de retencions. Més detalls, Benet Íñigo.
Els 470.000 vehicles que a partir de demà a tarda sortiran de l'àrea metropolitana posaran al límit les carreteres. Trànsit posarà limitacions als camions, que només podran anar per la dreta i a 80 en alguns trams de la P7, però difícilment això evitarà els embussos, la C14 o la C17 per anar cap a zones d'esquí o activitats nadalenques, per exemple Vic i Espinelves, també tenen tots els números de col·lapsar-se. Però el que més preocupa a nivell d'accidents no és la sortida, sinó els desplaçaments més curts que es faran al llarg dels dies de festa, com explica el director de Trànsit, Ramon Lamiel.
No es pot baixar mai la guàrdia i màxima prudència en aquests desplaçaments, especialment d'entre setmana, no els grans moviments de sortida i d'entrada, a entre setmana, màxima prudència, màxima atenció i màxima responsabilitat. I si hem de recomanar especial atenció, a les tardes.
L'última vegada que els dies de festa de la Puríssima provocaven un aqüeducte així, van morir 8 persones en accidents de trànsit i el mes de novembre d'aquest any ja ha estat especialment tràgic a les carreteres amb 18 morts.
Una de les destinacions estrella aquest pont de la Puríssima són les estacions d'esquí. La setmana passada va obrir Baqueira, Beret i aquest cap de setmana estrenen temporada la gran majoria de pistes. Demà mateix, Boita, Ull, Porta Iner i Espot. Ho repassem amb la Montse Martí.
La resta d'estacions catalanes ho faran durant el cap de setmana. Boita Ull obre amb 9 pistes i el 50% dels remuntadors i gruixos de neu d'uns 40 centímetres segons l'estació. Demà i durant el cap de setmana el forfet de dia serà més barat, costarà 29,50 €. Porta Iner tampoc estrena temporada amb el 100% obert, però tindrà 7 pistes operatives i el 70% dels remuntadors en funcionament. Aquest divendres el forfet valdrà 5 € i durant el cap de setmana 29. Espot obre amb 2 pistes i 3 remuntadors. El forfet també costarà demà 5 € i el cap de setmana 18. La resta d'estacions començaran temporada dissabte i les estacions andorranes també estrenen aquest cap de setmana de la Puríssima.
I a l'aeroport del Prat demà serà el dia de més moviment de tot el pont de la Puríssima. Hi ha previstes més de 800 operacions i coincidirà amb una nova jornada de vaga dels tripulants de cabina de Vueling. Hi ha vaga demà, diumenge, dilluns, dimarts i dijous. I també n'hi haurà durant l'operació tornada el cap de setmana següent. Deu i set, la reforma de la sedició supera un altre tràmit i cada cop està més a prop de l'aprovació definitiva del nou Codi Penal. Avui el Congrés dels Diputats ha tombat les esmenes a la totalitat de 5 grups i, per tant, tira endavant el tràmit parlamentari. D'aquesta manera, la proposta de PSOE i Unides Podem per derogar el delicte de sedició supera un nou pas, tot i l'oposició d'alguns partits independentistes. Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Junts i la CUP han defensat la seva esmena a la totalitat per intentar frenar la reforma de la sedició. Avisen que es tracta d'una maniobra de la Moncloa per castigar el dret a la protesta. En parlaven per Junts Josep Pagès i per la CUP Mireia Bahí.
Però esta reforma no puede consistir en una regulación incoherente que encubre el mantenimiento de una especie de sedición impropia, supeditando la eliminación del delito a una contrapartida inasumible como es la ampliación de la criminalización del pacífico ejercicio de los derechos fundamentales.
¿Por qué comprarle al PSOE un cambio que amenaza el derecho a la protesta? Un cambio que va en la dirección opuesta a la no repetición y al reconocimiento de la violencia política de 2017.
PP, Vox i Ciutadans també han presentat sense èxit una esmena a la totalitat. En el cas de les dretes, per motius molt diferents, demanen un enduriment de les penes per evitar que els independentistes tornin a intentar-ho. Ho deien Rojas, Ortega Smith i Arrimadas.
El delito de sedición solo es un problema para los que han sido condenados por cometerlo.
Señor Rufián, es muy fácil. Tenga el valor de renunciar a la nacionalidad española. Pida nacionalidad en Corea del Norte, en Cuba o en Venezuela.
Eso de que te quiten la palabra por parte de la presidencia cuando se dice algo en contra del gobierno, lo hemos vivido con la gravedad de que esta vez lo hace el gobierno de España.
El Congrés, per tant, posa la catifa vermella a la reforma de la sedició, que en principi s'aprovarà definitivament abans que acabi l'any.
Com dèiem, la reforma de la sedició, que tirarà endavant gràcies al suport d'Esquerra, els republicans admeten que el nou Codi Penal no és l'ideal i avisen que examinaran amb lupa el delicte de desordres públics, ho deia Carolina Telechea.
Y es evidente que el gobierno español nos ha puesto este nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Pero también es evidente que nosotras procuraremos que este delito esté muy bien tipificado, es decir, que se exija violencia.
Per cert, que aquesta tarda unes 200 persones s'han concentrat davant la delegació del govern espanyol a Catalunya per protestar contra la reforma del Codi Penal. Les entitats critiquen que amb la modificació del delicte de desordres públics es vulnera el dret a protesta i, per tant, es posa en risc la llibertat d'expressió i d'associació. D'altra banda, el president del TSJ, Jesús María Barrientos, finalment serà un dels magistrats que jutjarà Laura Borràs per les presumptes irregularitats a la institució de les lletres catalanes. La defensa de Borràs havia recusat Barrientos perquè considerava que no era imparcial. Ara bé, la sala civil i penal del TSJ ho ha rebutjat. I mentre tant el govern accelera les negociacions pels pressupostos, demà es reunirà amb Junts per Catalunya, el PSC i els Comuns per mirar d'assegurar-se els primers vots als comptes. De moment ja tenen avançat un acord amb els Comuns, però amb Junts i el PSC la negociació tot just acaba de començar. De fet, la consellera Laura Vilagrà acaba de reclamar als socialistes que presentin propostes concretes per negociar. Els ho ha dit en aquesta tarda al Parlament.
Que el PSC ens parli d'habitatge, que el PSC ens parli d'educació o que ens parli del pressupost destinat al món local, doncs bé, ho pot fer en el marc de la negociació del pressupost i en aquest sentit espero que ho fem i que comencem la negociació intensa amb les seves propostes, que fins a dia d'avui doncs, no hem estat en aquest nivell i per tant espero que així sigui.
Vilagrà assegura que negocien matí, tarda i nit amb els grups per aconseguir que hi hagi pressupostos com més aviat millor. Adrià Santasusagna.
Les negociacions estan en punts diferents. La més avançada, amb els Comuns, amb qui ja s'ha parlat de mobilitat, d'energia o de canvi climàtic. Falta encara obrir algun dels punts més importants pels de Jessica Albiach, com és el pressupost de salut. Sigui com sigui, Aragonès no en té prou només amb els Comuns i necessita sí o sí Junts o el PSC. Amb els socialistes avui s'hi han reunit, demà també ho faran, i el govern lamenta que encara no hagin rebut cap proposta ni cap llista de demandes del PSC, fet que des dels socialistes argumenten dient que fa molts pocs dies que han rebut tota la informació dels comptes. Amb qui el govern té la negociació més inicial és amb Junts per Catalunya. Tot just ahir van rebre el decàleg de les propostes del partit i demà serà quan l'executiu respondrà punt per punt les peticions dels seus exsocis de govern. El que ja podem donar per fet és que aquesta setmana el govern no tindrà els acords a punt per poder dir que aprovarà els pressupostos. És precisament l'objectiu, la fita, que s'havien proposat complir a principis de setmana.
Les negociacions continuen en marxa, però ja tenim alguns acords concrets. El govern i els comuns han pactat una sèrie de mesures en mobilitat. Rebaixar el preu del transport públic durant tot el 2023, que sigui gratis fins als 16 anys i ampliar la T-Jove fins als 30. Ho deia a Ràdio 4, Jessica Albiach.
L'acord al qual volia arribar el govern demà mateix és inviable. És inviable tindre un acord en només una setmana de negociacions quan tu comences a concretar acords el dimecres. Vull dir, jo crec que així no es fan les coses, no vindrà d'un dia i, per tant, el més important és començar a parlar de contingut.
Per la seva banda i en paral·lel als pressupostos, el PSC proposa recollir en una llei els drets de la gent gran. Per exemple, que els bancs i l'administració tinguin persones físiques per atendre els més grans de 65 anys. També vol regular que les pensions no contributives, com la d'invalidesa, siguin d'almenys 615 euros, el que marca l'última actualització de la renda de suficiència. I a tot això, Pere Aragonès avui ha defensat la pervivència del català davant de l'ONU, des d'on ha denunciat que Espanya no el protegeix i que viola els drets dels parlants. El president ha intervingut en el Fòrum de les Minories de les Nacions Unides a Ginebra per parlar sobre el futur de la llengua. Aragonès avisa que la digitalització i els continguts audiovisuals són els reptes de futur de la llengua. Menys de dos minuts per un quart d'onze de la nit. A Madrid, Irene Montero torna a ser protagonista l'endemà de la bronca al Congrés amb el Partit Popular. Avui la ministra ha admès que la crispació va pujar de to a la cambra amb les acusacions al Partit Popular de promoure la cultura de la violació. Els de Feijóo han demanat la seva dimissió i han anunciat que portaran a l'hemicicle la reprovació. Des de Madrid, Joan Gràcia.
Sí, la ministra d'Igualtat diu que el PP està en el seu dret de demanar la seva reprovació i creu que al Congrés hi ha hagut crispació en molts moments concrets, però que la violència política és una altra qüestió molt diferent.
Lo importante es que consigamos seguir conquistando avances y derechos feministas. Lo importante es que ninguna feminista con esas campañas de violencia política piense, bueno, mejor vamos a quedarnos calladitas, vamos a dejar de organizarnos y de conquistar derechos y contra mí, la verdad, que sigan haciendo lo que quieran. Yo soy muy consciente de que esa violencia política no va a parar y aún al contrario, va a ir a más.
Unes hores abans, el PP ha significat el seu malestar amb Montero i amb la llei del sole sí és sí, amb una fotografia a les portes del Congrés demanant la rectificació de la llei. La secretària general dels Populars, Cuca Gamarra, demana a Sánchez que demani disculpes a les víctimes afectades i també el cessament de la ministra. Alguns diputats de Vox han aparegut al final de l'acte per la zona de la protesta, però des del PP diuen que no han participat conjuntament amb ells.
I a tot això, avui hi ha noves dades. Una de cada quatre dones ha patit algun tipus de violència masclista l'últim any, i les més joves encara més. Ho diu l'última enquesta del Departament d'Interior, que permet acostar-se a les vivències de les dones més enllà de les dades policials i judicials. Repassem les dades principals de l'estudi en aquest informe del Benet Íñigo.
Les agressions masclistes afecten la immensa majoria de dones.
Quatre de cada cinc dones han patit algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida. Dos de cada tres casos són de violència sexual. La meitat de dones també parlen de violència psicològica, un 15% de violència econòmica i un 13% de violència física.
Les exparelles fan por.
Gairebé una de cada deu dones assegura que ha viscut una agressió masclista de la seva parella l'últim any. En la majoria de casos, psicològica. La xifra puja amb les exparelles. Sis de cada deu dones han estat víctimes d'alguna de les seves exparelles i quatre de cada deu li ha tingut por.
Les dones joves són les que més violència masclista pateixen.
En números absoluts, la franja amb més casos és la d'entre 30 i 49 anys, però percentualment les dones d'entre 15 i 29 són les que més agressions masclistes reben. Els autors de l'estudi creuen que és perquè saben identificar millor la violència masclista, perquè en aquesta edat es tenen més parelles, però també perquè els homes joves perpetuen actituds com la gelosia i el control.
El masclisme digital, el que més creix.
Justament un dels fenòmens que afecta especialment les joves. Un 8% de les dones ha rebut assetjament sexual a través de les xarxes. També creix, tot i que menys, l'enviament d'amenaces i insults o la publicació d'imatges sexuals sense permís. I la xarxa més assenyalada és Instagram.
A la feina, com més precària, més assetjada.
Un 15% de les dones assegura haver estat víctima d'assetjament en alguna feina, més de la meitat de les vegades per part del seu cap directe. Les treballadores sense contracte tenen el triple de possibilitats de patir assetjament que les treballadores amb contracte indefinit.
Doncs bé, bona part dels experts atribueixen aquestes xifres a la poca educació sexual que hi ha a les escoles i al consum de pornografia entre els més joves, que està disparat. De fet, en una enquesta a 10.000 joves gallecs assenyala que miren porno un de cada quatre adolescents de 12 a 14 anys i la meitat dels 14 als 16. Continua el degoteig de paquets bomba que arriben a algunes institucions espanyoles. En total, ja en són 6. Un d'aquests fins i tot era un sobre amb material explosiu que anava dirigit a Pedro Sánchez. Avui la policia també n'ha desactivat un a l'ambaixada nord-americana de Madrid, un al Ministeri de Defensa i un a la base aèria de Torrejón de Ardoz. Aquests s'han d'afegir al de l'ambaixada ucraïnesa i també al d'una empresa de Saragossa que fabrica material de guerra. Tornem a Madrid. Arnau Mañé, què se'n sap de tots aquests paquets bomba?
Doncs que tots tenen en comú una cosa, d'alguna manera o altra, estan relacionats amb l'ajuda militar que Espanya envia a Ucraïna, ho confirmava la ministra de Defensa, Margarita Robles, a Ràdio Nacional d'Espanya.
Todos estos paquetes tienen relación con el apoyo a Ucrania, no van a mermar la voluntad al apoyo claro y decidido que tiene España, como todos los países de la Unión Europea.
Tot plegat amb una investigació de l'Audiència Nacional en marxa, que vol ser discreta, però apunta que els paquets amb material pirotècnic s'haurien enviat des d'Espanya, ho admetia el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez.
Existen indicios que apuntan a que la procedencia viene del propio territorio español. Pero les insisto, seamos prudentes. Realizo esta afirmación con toda la prudencia y teniendo presente que nos encontramos al inicio de la investigación.
El govern espanyol demana no crear una alarma innecessària, però tot i això ha reforçat la seguretat en edificis públics que podrien ser objectiu.
I a tot això, els Mossos han detingut a la noia un transportista que es quedava objectes que repartia i entregava buits als paquets als clients. L'han arrestat després que intentés vendre un dels articles per internet. El treballador de l'empresa de transports va sostreure material valorat en més de 10.000 euros, Pep Tormos.
L'home de 28 anys aprofitava el moment de fer l'entrega per treure l'objecte de dins el paquet i després el lliurava buit. El lladre s'hauria endut 17 objectes, la majoria ulleres de marca i també mòbils i sabates. Tot plegat s'ha descobert després que un client afectat denunciés que havia rebut un paquet sense res a dins. Poc després, el comprador va veure en un portal de compra-venda d'internet que hi havia un producte igual que el seu. Els Mossos van quedar amb la persona que venia l'objecte i van poder comprovar que havia robat el producte.
Els nous casos de VIH cauen un 20% en un sol any a Catalunya. Segons dades del Departament de Salut, el 2021 se'n van diagnosticar encara no 350. De fet, fa anys que els contagis de sida van a la baixa i ha ajudat sobretot l'ús generalitzat dels antirretrovirals que permeten als portadors del virus no transmetre la malaltia a ningú i portar una vida pràcticament normal. N'ha parlat a RAC1 l'investigador de l'IRSI Caixa, Pep Coll.
Al principi, el diagnòstic de VIH-Sida era una sentència de mort. I
això ha estat el gran canvi, no? Que em podo comptar amb uns tractaments que han fet que el VIH passi a ser una infecció crònica, però que fins i tot permet una vida absolutament normal.
Els antirretrovirals també han permès que s'hagi allargat l'esperança de vida de les persones amb VIH, tant que els pacients són cada vegada més grans, Laia Colomer.
Per exemple, a Can Ruti la meitat dels pacients amb VIH tenen més de 50 anys. És la primera vegada que s'hi troben, que han de gestionar l'envelliment d'aquestes persones. Els apareixen malalties pròpies de l'edat, com les cardiovasculars, la diabetis, l'obesitat o l'osteoporosi, que poden complicar el maneig dels pacients, com explica RAC1 l'investigador de l'IRSI Caixa, Pep Coll.
Implica que s'han de donar més medicaments, implica que alguns medicaments poden tenir interaccions amb antirretrovirals, és a dir, que s'ha de vigilar també aquest aspecte, no? Es va complicant, es van fer més complicats complexes, no?, els nostres pacients.
Els antirretrovirals també han permès que les dones amb VIH puguin quedar-se embarassades sense risc. De fet, el 2020 va ser el primer any en què no va néixer cap nadó amb el virus a l'estat espanyol.
Pràcticament les 10 i 21, el govern espanyol vol començar a ampliar el període de càlcul de les pensions a partir de l'any 2027. És el que preveu l'esborrany que ha presentat el ministre Escrivà als sindicats i patronals.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Les prestacions pujarien de mitjana un 0,42% amb les modificacions que planteja la Moncloa.
Amb la proposta d'Escrivà es passaria dels 25 anys de referència actuals als 30. Això sí, només es tindrien en compte els 28 anys de més cotització. Avui hi ha tornat a haver reunió per la reforma de les pensions i els sindicats n'han sortit advertint que ampliar el període de càlcul no és una mesura necessària. La COE diu per la seva banda que tampoc comparteix ni les presses ni el model del ministre José Luis Escrivá.
I per cert que el Ministeri de Sanitat proposa un programa pilot perquè els metges de primària endarrereixin l'edat de jubilació. Per pal·liar la falta de metges, ofereixen que puguin cobrar el 75% de la pensió i alhora treballar. Fins ara només cobraven el 50%.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
La UNESCO declara el Reyes Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. L'ofici consistia en transportar la fusta dels Pirineus aprofitant els rius, una tradició que s'ha recuperat amb la baixada de Reyes a la demarcació de Lleida, Julen Andrés.
Tots aquells reiers que han pogut no han dubtat a sortir als carrers de la Pobla de Segur, al Pallars Jussà i al Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, a celebrar el reconeixement rebut per part de la UNESCO. Vestits de reiers i amb cava a la mà han brindat una fita perseguida en els últims anys. Tot plegat es resumeix en emoció. Així ho descriu el president d'honor de l'Associació Internacional de Reiers, Àngel Portet.
Emoció. Són bona 20 anys a darrere d'un projecte i al final, pues, ha anat bé. Quan he sentit que des de l'òrgan d'avaluació es deia que la candidatura era una candidatura perfecta. Jo he pensat, bueno, al final s'ha fet bé, no?
Les entitats afirmen que valora el treball dels seus padrins, el treball d'aquells que van decidir recuperar la tradició i que ara toca mirar el futur per donar-la a conèixer a les noves generacions.
I d'altra banda, Alcarràs competirà pel Goya millor pel·lícula. La producció catalana de Carla Simón ha aconseguit 11 nominacions i opta a altres categories de pes com la de millor direcció o millor guió original. A més, tres dels protagonistes, cap d'ells actors professionals, competiran pel premi Actor Revelació. La favorita en aquesta edició dels Goya, però, és Asbestes, de Rodrigo Sorogoyen, amb 17 nominacions, Bàrbara Padilla.
La coproducció catalana Asbestes opta a les categories principals i també el Goya, el millor actor i actriu protagonista. Al darrere, amb 16 nominacions, hi ha Modelo 77, d'Albert Rodríguez. Cinco Lobitos, òpera prima de Lauda Ruiz de Azúa, empata amb Alcarràs a 11 nominacions, entre les quals hi ha la de Laia Costa com a millor actriu. La Maternal, de Pilar Palomero, també opta al guardó a millor film. I la pel·lícula en català Suro, de Miquel Gurrea, pot aconseguir dos premis, el de millor direcció novell i el de millor actriu protagonista per Vicky Luengo. D'altra banda, Cerdita i Los Renglones Torcidos de Dios aspiren a 6 estatuetes i en Los Márgenes i Irati tenen 5 nominacions. La gala, que arriba a l'edició 37, es farà a Sevilla l'11 de febrer.
I d'altra banda, en música el Sónar ja ha anunciat els primers 60 artistes que actuaran al festival, que l'any que ve celebra 30 anys. Un d'ells és Fever Ray, el Festival de Música Electrònica, que es farà del 15 al 17 de juny de l'any vinent. També ha confirmat noms destacats com Bicep, Peggy Gou, Amelie Lenz o Laurent Garnier. I quan falta només una setmana perquè comenci el Saló del Manga de Barcelona, té les entrades gairebé esgotades. Només en queden algunes per divendres. L'organització creu que se superaran els 150.000 visitants del 2019. I més coses relacionades també amb actes aquests dies. El Festival de Nadal de Barcelona complirà la plaça Catalunya de Cultura del 17 al 30 de desembre. Aquest any la joia de la corona serà la Torre de Nadal, un espectacle de gran format d'òpera i circ que es farà cada vespre.
Als matins es faran activitats familiars i a les tardes arts de carrer i concerts. La Torre de Nadal serà el gran atractiu, una producció del Liceu i l'Ajuntament dirigida per Lluís Danés. A banda, la plaça Universitat acollirà Solstici, una instal·lació d'arts digitals.
I encara sobre les festes de Nadal, els Amics de les Arts seran aquest any els convidats al concert de Sant Esteve del Palau de la Música. Amb les entrades exaurides, el dia 26 el Palau reunirà els cors de l'Orfeó Català i el cor de cambra del Palau. I us ho dèiem en començar, RAC1 tanca el 2022 amb el tercer millor any de la seva història. Segons les dades de l'EGM, cada dia escolten RAC1 847.000 oients, un 3,4% més que l'onada anterior. RAC1 es distancia encara més de Catalunya Ràdio fins als 307.000 oients i és líder 18 hores consecutives, de les 6 del matí a les 12 de la nit. També està al capdavant pel que fa al share. Un 39% dels oients que escolten ràdio ho fan a RAC1. Maria Costa.
636.000 oients escolten el món a RAC1. Jordi Basté, el programa té l'hora de ràdio més oients de tot el país, de 8 a 9 del matí, amb 358.000. Jordi Basté diu que tot plegat té un sentit.
Sempre hem reclamat que no en puguem perdre, que és aquesta bogeria que ha tingut sempre RAC1, que ara es pot escoltar els partits de futbol amb el versió RAC1 i amb la redacció d'esports. I ara aquest èxit col·lectiu fa que aquesta casa sigui la preferida als oients de ràdio d'aquest país i que per molts anys.
Pràcticament tots els programes creixen. El 9C de RAC1 Mana Ballonesta s'estrena amb 12.000 oients i el RAC1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora en té 80.000. El versió RAC1 Toni Clapés l'escolten 251.000 persones.
Estic molt content, podrem prendre allò la copa de cava i els torrons amb tota la tranquil·litat i agrair a l'equip del programa que ha fet una feina extraordinària reinventant-se i oferint coses noves a aquesta nova temporada.
A partir de les 12 els Oscars de la competència aconsegueixen
178.000 gràcies.
Fixa't, 178.000 oients, molt bé. Líders de la franja des de fa quan? Anys.
14 anys, imagini's.
14 anys de 12 a 1 sent els líders,
I per molts anys més.
Gràcies a mi,
I el vostè primer, Marc Giró, 121.000.
Escolta, nosaltres des del vostè primer estem contentíssims i superagraïts de que la gent ens seguiu escoltant i seguiu escollint RAC1 en general. Visca total!
A partir de les 7, 125.000 oients escolten l'Islàndia d'Albert Tom.
Uns bons EGM es permeten l'efecte del 3 en 1. Gran alegria per tot l'equip. Tranquil·litat de dir, escolta'm, continueu creant. I per mi sobretot el més important és llibertat per continuar jugant a fer ràdio.
I el Tu diràs amb l'Aleix Pariser congrega 117.000 oients i al cap de setmana el lideratge és indiscutible. El Via Lliure de Xavi Bundó creix i aconsegueix 573.000 oients dissabte i 471.000 el diumenge.
És un regal anticipat de Nadal, per tant només ens queda agrair la fidelitat de tants anys d'aquests oients i intentar mantenir un model que ens ha funcionat els últims temps d'una ràdio divertida que li agrada jugar als registres. Per fer-ho passar bé als altres tu has de passar bé tu.
El Superesports amb Xavi Puig suma un doble rècord. Dissabte 228.000 oients i diumenge 310.000.
Començar cada cap de setmana sense saber ben bé què passarà en l'esport en directe, que és el millor que tenim, i sobretot amb la premissa de passar-nos-ho bé fent ràdio, perquè sempre pensem que si nosaltres ens ho estem passant bé, qui ens està escoltant a l'altra banda també.
La cosa també va de rècord al viatge bé amb Esther Muñoz. L'audiència arriba fins als 45.000 oients i la primera pedra amb Noemi Polls concentra els oients més matiners dissabte 16.000 i diumenge 8.000. RAC 105 té 184.000 oients i al Matina Codina amb Ernest Codina, 116.000.
Torrons Vicenç, el Torró Torró t'ofereix aquest espai.
I acabarem amb el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Demà encara es mantindrà el mateix fred que ha fet avui?
Sí, sí, ambient d'hivern. De fet, ara mateix ja tenim algunes glaçades, no només al Pirineu o als sectors del Prepirineu, sinó també, per exemple, en àrees de la comarca d'Osona o del zona plana del Solsonès, i algunes temperatures ja entorn dels 0 graus. Demà ja veurem amb una mica més de fred que avui, fins i tot en zones de l'interior de Catalunya, i al migdia, com avui, en conjunt entre els 9 i els 14 graus. Es pot arribar als 15-16 en alguns sectors de la costa, però bé, a l'interior en general 10-12 graus, i en alguns casos ni això. Un dia que començarà a trobar amb boires, amb nous baixos de moltes comarques, que aniran a menys, però no acabaran de desaparèixer. Un dia una mica variable, però de precipitacions no se n'espera enlloc. I respecte avui al migdia, el que dèiem, en conjunt, temperatures molt semblants, però sí que les comarques de Girona recolaran una mica i l'ambient encara serà una mica més hivernal. Al cap de setmana pugen les temperatures.
Gràcies, Abel. Que vagi bé. Bona nit.
Que vagi bé. Bona nit.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Doncs nosaltres ho deixem aquí. Demà hi tornem a l'hora habitual del 9C, a 8:45 del vespre, amb l'Astrid Barrio, la Sílvia Cànovas, la Magda Gregori i el Joan Julibert a la tertúlia. Ara us deixem amb el Tu diràs i l'Aleix Pariser. Que vagi bé. Bona nit.